El jutge manté en llibertat Koldo García en el cas de les comissions il·legals que amenaça d'esquitxar el PSOE. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Respira avui el PSOE. L'endemà de descartar la presó preventiva per l'exministre José Luis Ábalos, el jutge del cas Koldo ha pres la mateixa decisió per l'home que dona nom al cas, Joan Bota.
Koldo García tampoc anirà de moment a presó preventiva i, per tant, l'exministre i exnúmero 3 socialista Santos Cerdán continua com l'únic empresonat pel cas.
Madrid, Àngels Lafuente i Paula Brujats.
Sí, el jutge del Suprem ha seguit el mateix criteri que amb José Luis Ábalos i manté la llibertat per Koldo García. El magistrat considera que, si bé hi ha indicis consistents de greus delictes, no hi ha risc de fuga, no és prou intens aquest perill, com tampoc ho és el de destrucció de proves. Amb aquesta decisió, el magistrat ha fet cas a la Fiscalia, que, com ahir, no ha demanat presó per Koldo García. Sí que ho han demanat les acusacions populars.
I amb Ábalos i Koldo García fora de la presó, Pedro Sánchez guanya aire i els socialistes respiren més tranquils. El PSOE manté que el partit està absolutament net, que no hi ha hagut pagaments il·legals ni tampoc finançament irregular, ha dit la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
No afecta al Partit Socialista, insisteixo, perquè el Partit Socialista no té finançament irregular i, per tant, a partir d'aquí, nosaltres doncs, confiem en la justícia i que si han de donar compte davant de la justícia, doncs que la donguin.
I encara sobre la governabilitat a Espanya, us ho ha avançat aquesta emissora, els negociadors de Junts per Catalunya i del PSOE es van reunir dilluns en un nou intent d'acostar posicions.
Ho confirmen fonts pròximes als negociadors. Junts va traslladar al PSOE el seu malestar perquè el PSC votés el debat de política general en contra de la possibilitat de debatre un referèndum i van subratllar que no negociaran els pressupostos de l'Estat. El PSOE, però, confia que els podran fer canviar d'opinió.
I encara en clau política, l'Ajuntament de Vic recorrerà una sentència judicial que l'obliga a rebaixar el nivell de català exigit en unes oposicions.
Un jutge sosté que només es pot demanar un A2 de català, és un nivell molt bàsic per una feina d'operari de cementiri, i no un B2, un nivell intermedi, que és el que es va exigir a les oposicions. De castellà se'n demanava un nivell superior, però això no s'ha impugnat. L'alcalde de Vic, Albert Castells, ho critica al Matí de Catalunya Ràdio.
Anirem fins al final. Nosaltres estem molt ferms en la defensa de la llengua i els drets fonamentals bàsics dels ciutadans de Vic. I entenem que això només forma part d'una ofensiva judicial contra el català i trobarem ferms i nosaltres recorrerem totes les sentències fins al final.
De fet, la sentència és per un recurs de l'entitat espanyolista Convivència Cívica que sosté que l'objectiu de Vic era vetar els castellanoparlants.
Càrregues policials i tensió a la Universitat Autònoma per la visita del legitador ultra Vito Quiles, contestada per grups d'estudiants. Bellaterra, Marta Vallès.
Bon dia, això ara mateix ja s'ha acabat. Hi ha hagut moments de tensió quan els dos bandos, els que esperaven el provocador ultradretà Vito Quiles i els estudiants antifeixistes, s'han trobat cara a cara també durant alguna càrrega dels Mossos d'Esquadra. Quiles, finalment, ha fet una petita intervenció allunyat a l'aparcament del rectorat. Aquest era un dels moments de màxima tensió. Ara mateix, com us dèiem, les furgonetes dels Mossos d'Esquadra ja desfilen i marxen.
I el Pròxim Orient, Israel continua restringint l'entrada d'ajuda humanitària a Gaza, tot i l'alto el foc, amb l'argument que Hamas encara no ha entregat els cossos de 19 hostatges. Els islamistes admeten que no hi tenen accés. Enviada especial a Jerusalem, Cèlia Cernadas.
De moment, Israel només permet l'entrada de 300 camions diaris d'ajuda, la meitat del que estipulava l'acord, i sempre per passos alternatius al de Rafah entre Gaza i Egipte. Aquest pas fronterer crucial es podria obrir avui, però només per la circulació de persones. Israel culpa Hamas de tot plegat perquè assegura estat tornant els cadàvers pendents molt lentament. Però els islamistes al·leguen que costa molt trobar-los pel nivell de destrucció de la franja i el volum de runa.
I en temps de cultura, polèmica per la venda a l'estranger d'un fragment del retaule gòtic de Cubells a la Noguera.
Una obra del segle XIV que en una galeria de Londres s'ofereix, segons us avança el Catalunya Migdia, per més de 100.000 euros. El govern justifica la llum verda a l'exportació del retaule pel seu mal estat, però l'exconservador del gòtic del NAC i estudiós de la peça, Francesc Ruiz Quesada, ho rebutja.
La Generalitat hagués hagut de tenir el criteri dels tècnics i de la Junta, que per això està amb l'any en què estem, que pugui sortir una obra amb qualsevol excusa, no és gaire admissible.
I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça lidera la lligueta de la Champions femenina.
Després de guanyar ahir la Roma 0-4, les blaugranes són l'equip més golejador de la Champions. Sentirem Alexia després d'aquesta segona victòria a Europa. Eric García parla per TV3 a la prèvia del Barça-Girona de dissabte.
L'equip està bé, que òbviament sabem que hem de millorar certes coses i ho estem fent, llavors una vegada així els resultats arribaran.
I aquesta nit partit d'Eurolliga, Dubai-Barça, partit que podreu seguir a la transmissió del Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en general força tranquil·la. No consten incidències, segons informen des de trànsit, i només veiem trams de lentitud a la Ronda de Dalt, entre Sant Gervàs i Canyelles, en sentit amb Besòs, però de forma molt intermitent, i a la Ronda Litoral, en un tram petit de passeig de la Zona Franca a Montjuïc, també en direcció al Nus de la Trinitat. El transport públic, el tramvia, per causes operatives, alterades les freqüències de pas a la línia T6 del tram Besòs.
I ens falta el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Un dia més hem d'estar pendents de possibles tempestes?
Sí, l'aiguat de Barcelona és un dels destacables a aquesta hora. Tu a la finestra deus veure l'aiguat o no?
No, aquí fa sol, de fet, a la Diagonal. Ja sé que el port, no, a la zona del port de Barcelona, sí, ha caigut un aiguat, no?, fa una estona.
Sí, per aquí anava. És a dir, aquesta irregularitat molt, molt notable, ara descarrega amb força a l'àrea, doncs, costanera del Baix Llobregat, està molt a prop també de l'àrea del Tarragonès, i 36 litres per metre quadrat caiguts en molt poca estona damunt del port de Barcelona, la zona més al sud-oest, la zona d'activitats logístiques. Per tant, doncs, nuvolades que de moment comencen aquí, però que també cap al prelitoral, punts de l'interior o del prepirineu, Catalunya central, quan ens referim a l'interior, doncs poden deixar aquests ruixats i tempestes molt irregulars, altre cop, i moltes zones on no caurà ni una gota, localment amb intensitat forta, i la temperatura que avui recula un palet, però que continua bastant estable.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Igual que va passar ahir amb José Luis Ábalos, el jutge del Tribunal Suprem que investiga el suposat cobrament de comissions irregulars per part del PSOE ha mantingut la llibertat amb cautelars per Koldo García, qui va ser la mà dreta de l'exministre Ábalos. Koldo també s'ha acollit al seu dret de no declarar en relació amb les suposades gestions que hauria fet perquè tots dos s'embutxaquessin diners. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Hola, bon dia. El jutge del Suprem, Leopoldo Puente, manté en llibertat Koldo García. L'exassessor d'Ábalos segueix el mateix camí que l'exministre socialista i evita la presó provisional. El magistrat ha fet cas a la Fiscalia, que, com ja va fer ahir, s'ha decantat per no demanar l'ingrés a la presó, que ha decidit mantenir les mesures cautelars que marquen la llibertat de Koldo. No pot sortir del país, se li ha retirat el passaport i està obligat a comparèixer cada 15 dies en el jutjat. A la resolució, el jutge argumenta la seva decisió. Diu que és evident, després de llegir l'últim informe de la UCO, que hi ha indicis molt consistents de criminalitat que podrien refermar els delictes de pertinença en organització criminal, tràfic d'influència, suborn i fins i tot un delicte de malversació de fons públics. Dit això, el magistrat considera que el risc de fuga no és prou intens, tampoc el perill de destrucció de proves i, per tant, a hores d'ara manté en llibertat l'exassessor d'Ábalos. Koldo García ha fet seva la mateixa estratègia que l'exministre socialista: s'ha acollit el seu dret a no declarar, a no contestar les preguntes del jutge i de la fiscalia durant una compareixença que ha durat uns 40 minuts.
Doncs per aquest cas Koldo, Pedro Sánchez haurà de donar explicacions al Senat el dia 30 d'octubre, d'aquí a 15 dies. És la data que ha triat el Partit Popular i que coincideix amb el primer aniversari de l'Adán al País Valencià. El PSOE es desvincula de la trama i guanya aire després que Ábalos i el seu exassessor hagin esquivat la presó. Seguim a Madrid ara amb Paula Brujats. Bon dia.
Bon dia. Sí, continuen en llibertat, però els indicis de corrupció contra Ábalos i Koldo García són cada cop més contundents. El PSOE marca distància amb el cas, mantenen que el partit està absolutament net i que no hi ha hagut finançament irregular. Ho ha dit la portaveu dels socialistes, Montse Mínguez, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
No afecta el Partit Socialista, insisteixo, perquè el Partit Socialista, tant com diu el Tribunal de Cuentas, com diuen les auditories externes, com diu el propi informe de la UCO, no té finançament irregular i, per tant, a partir d'aquí, aquests senyors doncs, hauran de donar les explicacions que calguin. Nosaltres doncs, confiem en la justícia i que si han de donar compte davant de la justícia, doncs que la dongui.
Però el Partit Popular no fluixa i segueix amb l'estratègia per acorralar Pedro Sánchez. El citen el 30 al Senat per explicar d'on sortien els diners en efectiu que el PSOE va pagar a Ábalos i a Santos Cerdán. Alicia García, portaveu del PP, reclama a Sánchez que porti tots els justificants i l'avisa que haurà d'explicar si ell també cobrava en efectiu.
Que dé la cara. Que no repita el papel de Ábalos y Coldo ayer y hoy en sede judicial. No puede callar. Quien calla, otorga.
El govern espanyol diu que Sánchez hi anirà, que no té res a amagar, però critiquen que el PP el citi el dia 30 d'octubre, que és just l'endemà del funeral d'estat a València per les víctimes de la Dana. La Moncloa ho veu, una maniobra de Feijóo per tapar, diuen, les vergonyes del PP i Carlos Mazón.
Mentrestant, els negociadors de Junts per Catalunya i del PSOE es van tornar a veure dilluns passat amb el mediador internacional, tal com hem avançat a 3Cat Info aquest matí. La reunió va servir per constatar que les posicions estan cada vegada més allunyades, Jordi Corbalan.
Fonts pròximes als negociadors expliquen que aquesta vegada per part del PSOE no hi va anar l'expresident Rodríguez Zapatero. L'interlocutor va ser Juan Fran Serrano, que ja era a les converses de Suïssa quan hi havia Santos Cerdán. Puigdemont, Turull i Nogueres li van traslladar la negativa de Junts a seure's a negociar els pressupostos de l'Estat. Tot i que el PSOE no hi veu un no rotund, fonts del partit de Puigdemont asseguren aquesta emissora que no han tingut cap conversa amb els socialistes ni sobre el sostre de despesa que s'ha d'aprovar abans al Congrés, ni sobre els pressupostos. Al matí de Catalunya Ràdio, la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, no donava el braç a torça amb els de Puigdemont.
Potser és el grup que és més delicada, però insisteixo en el que el Partit Socialista compleix els seus acords.
Però els vots del PSC al debat de política general de la setmana passada al Parlament han endurit la posició dels juntaires. El PSOE també els ha deixat clar que a la taula de Suïssa no es negociarà cap referèndum. Des de Waterloo ja s'ha posat en marxa el debat intern per no trigar gaire a decidir si trenquen amb el PSOE i de quina manera ho fan.
L'Ajuntament de Vic recorrerà la sentència que l'obliga a rebaixar el nivell de català que exigia per una oferta de feina d'operari de cementiri de manteniment. En demanava un nivell intermedi, un B2. El jutge el considera desproporcionat i excessiu i ordena a l'Ajuntament que repeteixi el concurs públic amb l'exigència d'un nivell bàsic, l'A2. Pilar García.
Doncs sí, pel jutge el nivell B2 no està justificat pel tipus de feina i suposa una barrera d'accés a un lloc de treball i una discriminació per raó de llengua. L'alcalde de Vic de Junts, Albert Castells, ha defensat al matí de Catalunya Ràdio que els ciutadans tenen dret que tots els treballadors municipals els atenguin en la seva llengua en qualsevol circumstància.
Tots els operaris de l'Ajuntament han de poder-se trobar un ciutadà pel carrer, interaccionar amb ell i amb els companys, per tant, això forma part de la normalitat.
I per això recorreran la sentència.
Nosaltres estem molt ferms en la defensa de la llengua i els drets fonamentals bàsics dels ciutadans de Vic i entenem que això només forma part d'una ofensiva judicial contra el català i nosaltres recorrerem totes les sentències fins al final.
La plaça, que exigia també un nivell de castellà, en aquest cas superior, l'equivalent a un C1, ha estat judicada i ara el consistori estudiarà què passa amb el treballador que l'ha obtingut. Qui ho va aportar a la justícia és l'entitat Convivència Cívica Catalana.
I aquest matí, al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, els Mossos d'Esquadra han hagut de carregar contra els estudiants que protestaven per la convocatòria de l'influencer d'extrema dreta Vito Quiles. La policia ha intentat mantenir allunyats els manifestants convocats per plataformes antifeixistes i els seguidors de l'agitador ultra que no ha acabat fent la conferència que havia anunciat. Anem, doncs, a l'Autònoma. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia. Unes dues hores ha durat la situació tensa aquí al campus. A Vito Quiles, el provocador d'ultradreta, se l'esperava a les 12 a la plaça cívica, però no ha aparegut. Sí que s'hi han aplegat seguidors i contraris. D'una banda, un grup de joves amb banderes espanyoles i de l'altra, més d'un miler d'estudiants amb estelades, amb crits de fora feixistes de la universitat. Els escoltem tots dos. Tous, tomàquets, pebrots i finalment els dos bàndols s'han trobat cara a cara, moment que han actuat els Mossos d'Esquadra per separar-los. Posteriorment, la mateixa situació s'ha traslladat davant la Facultat de Comunicació, on els Mossos han carregat amb duresa contra nois i noies del grup UAP antifeixista. Mentre això passava en un racó de l'aparcament del rectorat allunyat, Quiles feia una intervenció davant la poca gent que sabia on trobar-lo.
Hoy no me han permitido bajar a la plaza, pero yo tenía la intención firme y la convicción profunda
de bajar a defenderos, simplemente porque siento que es una obligación moral, porque sois muchos los que estáis aquí.
Ara, tot com dèiem, s'ha acabat i les furgonetes dels Mossos d'Esquadra ja han marxat.
Més coses, gràcies a la Marta Vallès. Els socis d'investidura de Salvador Illa pressionen el govern i demanen que la consellera d'Interior, Núria Parlon, doni explicacions al Parlament per les càrregues amb gas pebre en les manifestacions pro-palestines d'ahir a Barcelona. Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat també la compareixença del director general de la policia, Josep Lluís Trapero. Miquel Jarque.
Des del Parlament, CUP i Comuns han qualificat l'actuació policial de ser absolutament desproporcionada contra manifestants pacífics. Sentim el diputat de Comuns, Andrés García Berrio, i el copaire Xavier Pellicer.
El que genera és un efecte dissuasori de cara a anar-hi manifestacions. Per això han de ser sempre l'últim recurs. I ahir no va ser així.
Pensem que Parlon ha de deixar d'amagar-se. Ha d'explicar si eren ordres directes el que va succeir als carrers de Barcelona i als carrers de Manresa, si els Mossos actuen sense control.
Pel que fa als 15 detinguts durant la manifestació pro-palestina d'ahir, els 4 que són majors d'edat han passat a disposició judicial. Dels altres 11 menors d'edat, la fiscalia se'n va fer càrrec i ara ja han quedat en llibertat.
En la informació internacional, Israel i Hamas es culpen mútuament de l'incompliment de l'alto el foc que es va pactar ara fa uns dies a Gaza. Continua vigent de forma precària. Hamas ha entregat 9 cossos d'hostatges i demana temps per recuperar els altres 19 que encara falten. Els familiars de les víctimes demanen al govern que ho aturi tot fins que el moviment palestí compleixi, i Benjamin Netanyahu no només ho fa, sinó que apuja el to de l'amenaça. El seu exèrcit continua matant a la franja malgrat la treva. Enviats especials a Jerusalem, José Antonio Rodríguez, Cèlia Cernadas, bon dia.
Bon dia. La desconfiança i el to d'amenaça preval quan gairebé es compleix una setmana de l'alto el foc a Gaza. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu prometia avui, en un acte d'homenatge als soldats israelians morts aquests 2 anys, que el seu govern continuarà amb la lluita fins que calgui.
Qualsevol que ens aixequi la mà ja sap que pagarà un preu molt alt per la seva agressió. Estem decidits a completar la victòria que marcarà les nostres vides durant molts anys.
Els objectius principals declarats de l'ofensiva a Gaza eren recuperar els hostatges i aniquilar Hamas. Cap dels dos s'ha aconseguit del tot, almenys fins ara. Hamas ha lliurat 20 hostatges vius i 9 morts, però queden pendents les restes mortals de 19 més. A Gaza, però, hi ha 55 milions de tones de runa, segons l'ONU, i trobar-los serà difícil. Israel alega que tot va molt lent, però el pla del tot el foc de Trump, de fet, no estipulava cap límit temporal concret en aquest sentit. El que sí que contempla el pla en aquesta primera fase és la represa de l'ajuda humanitària a Gaza. Israel ja ha comunicat a l'ONU que de moment només entraran 300 camions diaris, la meitat del que es va pactar. I no per Rafah, el pas amb Egipte, sinó per altres entrades com Kerem Shalom. Rafah es podria obrir, això sí, les pròximes hores per la circulació exclusiva de persones. Això podria permetre treure de la franja alguns dels 15.000 palestins que, segons fonts mèdiques, necessiten atenció urgent. Enmig d'aquest estira i arronsa, 3 palestins han mort avui.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè els socialistes valencians denuncien que el govern de Carlos Mazón hauria deixat fora del cribratge de les mamografies 90.000 dones l'any passat al País Valencià. Asseguren que és fruit de la privatització de la sanitat, igual que va passar a Andalusia. Pepa Ferrer, València.
Segons els socialistes valencians, la situació d'Andalusia no seria un cas aïllat. Podria passar al País Valencià per la privatització de la sanitat pública del govern popular. Amb les dades del programa de cribratge a la mà, 431.000 dones haurien d'haver rebut la carta per fer-se la mamografia el 2024. Només la van rebre 340.000. Per això acusen el govern de Mazón de deixar fora 90.000 dones. Rafa Simó i José Muñoz són del PSPB.
Con la entrada de Mazón al gobierno de la Generalitat se realizaron 12.000 mamografías menos en el primer año y se abandonaron a 90.000 mujeres.
Un verdadero escándalo que se produjo en Andalucía, pero que parece que también tiene ramificaciones en la Comunitat Valenciana.
Con Mazón y con Marciano Gómez lo que tenemos es menos mamografías, menos invitaciones, menos transparencia y más negocio.
De la seva banda, la Conselleria de Sanitat Valenciana defensa la seva gestió. Assegura estar amb les dones i treballar per millorar el sistema de salut heretat del Botànic.
Passant 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Una pausa i de seguida continuarem. Anirem a Veneçuela.
Catalunya migdia.
Avui, 16 d'octubre, és el Dia Mundial del Pa.
Fem valer el treball artesà i el respecte per la tradició dels nostres flequers i flequeres.
Perquè el pa és pa de veritat quan es fa amb ofici, passió i amb ingredients de qualitat.
Des del Gremi de Flequers de la província de Barcelona, aprofitem avui, Dia Mundial del Pa, per agrair la teva confiança.
Si el que t'agrada de l'hivern és tapar-te amb la manteta, tenir a les mans un cafè calentor i estar ben abrigat, potser a tu no t'agrada tant el fred. Tu vols escalfor. Per això, a Obramat tenim totes les solucions de calefacció. Estufes, calderes, radiadors, aerotèrmia, terra radiant, accessoris i molt més al millor preu garantit. També a Obramat Ponés, on compren els professionals. Obramat.
Per un petit negoci, un autònom o una pime, no és gens fàcil parar. No és fàcil parar per dinar, per anar al gimnàs, ni tampoc el cap de setmana. Malgrat això, cal fer-ho. Para i vine a Biz Barcelona, el saló on trobaràs la inspiració, les eines i les connexions que faran evolucionar el teu negoci. T'esperem el 15 i 16 d'octubre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
Tipo en plan... Gimret, t'estafonant, té aura. Bugejar.
Darrere un llenguatge incomprensible s'hi amaga el seu món.
Jo definiria l'adolescència com una muntanya russa.
Sempre he sentit com que havia d'encaixar.
Parlen els adolescents i els que els coneixen bé.
Si tu t'acostes, ells també s'apropen.
Paraula d'adolescent. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicoche.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
El 29 d'octubre, 20 minuts, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
Catalunya migdia.
Un quart i mig de tres. Nicolás Maduro avisa que Donald Trump vol fer un cop d'estat a Veneçuela. És la reacció a l'admissió per part del president nord-americà que ha autoritzat la CIA a cometre atacs al país llatinoamericà. D'aquesta manera, puja un grau més la pressió contra el règim chavista, Albert Manyà.
Maduro afirma que l'anunci de la Casa Blanca li recorda el de tants conflictes esperonats o provocats per ells.
No a la guerra del Caribe, no a la guerra en Sudamèrica, sí a la paz, no a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina.
Trump justifica la iniciativa acusant Maduro de liderar un estat narcoterrorista i d'alliberar presoners per enviar-los als Estats Units. Considera que els bombardejos fets contra el que sempre ha dit que eren narcollanxes han anat bé i ara cal un pas més.
No us vull dir més, però ara estudiarem les operacions terrestres perquè ja controlem molt bé el mar. Fa un parell de dies que ja no hi queden vaixells i tal com ho veig, la destrucció d'aquests vaixells salva la vida de 25.000 americans.
En dos mesos hi ha constància de 5 atacs en aigües internacionals, almenys 27 morts i amb un desplegament de 8 vaixells de guerra i un submarí nuclear. Caracas denuncia que Washington no només vol enderrocar-lo, sinó també quedar-se les reserves de petroli.
La Comissió Europea, mentrestant, proposa que el mur antidrons contra l'amenaça de Rússia estigui plenament operatiu a finals de l'any 2027. Així ho reclama el nou full de ruta pel reforç de la defensa europea fins any 2030, que els líders dels 27 discutiran en una cimera la setmana que ve. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Brussel·les posa sobre paper calendari a la iniciativa per protegir l'espai aeri europeu de les violacions cada vegada més freqüents amb drons que apunten a Rússia. Haurà d'estar en marxa a finals de 2027, segons el full de ruta de la Comissió Europea per la preparació de la defensa fins a 2030. El mur antidrons és un dels quatre projectes bandera, junt amb la protecció del flanc est, l'escut aeri i l'espacial. Brussel·les demana als governs europeus que s'aliïn en coalicions per reforçar les capacitats en defensa i els demana també que comprin de forma col·lectiva almenys el 40% de l'equipament militar. Kaya Kallas, cap de la diplomàcia europea.
En els pròxims anys hi ha d'haver un desenvolupament important de les capacitats europees de defensa. Rússia no té capacitat per fer un atac a la Unió Europea avui, però podria preparar-se els pròxims anys. El perill no desapareixerà, fins i tot si la guerra ucraïna acaba.
El full de ruta per reforçar la defensa el discuteixen a partir de dijous que ve a Brussel·les els líders europeus.
Doncs precisament els drons han canviat completament la guerra d'Ucraïna i les tàctiques militars apreses durant segles. Els soldats ja no es poden acumular a la primera línia del front perquè són un blanc massa fàcil pels drons. A més, aquests aparells no tripulats ja causen la major part de les baixes de tots dos bàndols. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. Els atacs de drons contra civils a la rereguarda són cada cop més habituals i les ciutats que es troben a desenes de quilòmetres de la primera línia de front s'han convertit en una zona molt perillosa. Ho alerta Catalunya Ràdio l'assessor del Ministeri de Defensa rus, Ruslan Pukhov.
Això és una zona mortal total que va augmentant cada mig any. Primer era de 15 quilòmetres, ara d'uns 30, i d'aquí un parell d'anys serà de 50 o 60.
Segons Pukhov, com que els drons ofereixen informació a temps real sobre l'enemic, ja no es poden fer assalts per sorpresa, ni tampoc combats entre exèrcits a la manera clàssica.
Ara aquesta confrontació s'assembla més a dos peixos lluitant en un aquari. Els ucraïnesos ho saben tot sobre nosaltres i nosaltres ho sabem tot d'ells. I el principal mitjà d'extermini de la força viva i la tècnica són els drons.
És a dir, la primera línia ha passat a ser un territori desert on els soldats s'han de dispersar si volen salvar la vida.
Tan aviat com s'acumulen més de dos o tres soldats, se'ls ataca instantàniament. Ara és una cacera de combatents individuals.
A més, apunta l'analista militar que en qüestió de mesos apareixeran nous drons autònoms, també aquàtics i terrestres, que amb la intel·ligència artificial fins i tot es podran pilotar per control remot des del sofà de casa a milers de quilòmetres del front.
D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Creix la preocupació per la crisi de la dermatosi nodular, especialment a la comarca de la Noguera, on hi ha la planta on es porten a incinerar les vaques sacrificades a les explotacions afectades a l'Alt Empordà. Les granges que hi ha a la zona de Térmens i de Vallfogona de Balaguer creuen que estan més exposades a la propagació de la malaltia perquè hi ha aquesta planta d'incineració. Per això els ramaders i els alcaldes reclamen mesures per evitar-ho. Lleida, Estela Bussoms.
El govern diu que es prenen totes les mesures de seguretat, tot i admetre que el risc zero no existeix. La incineradora és del terme municipal de Térmens i la seva alcaldessa, Concepció Canyadell, expressa el neguit d'aquesta manera.
Si nosaltres valorem el que signifiquen pels nostres municipis aquestes explotacions, és que és el bàtic del nostre poble. Llavors, estem preocupats, no dormim les hores que volem.
Cal tenir en compte que en un radi de 20 quilòmetres al voltant de la planta incineradora hi ha una desena de granges amb 15.000 vaques de llet. Una és propietat de la dirigent de l'organització agrària JARC, Roser Serret.
Demanem una vacuna preventiva per la zona aquesta que estem aquí al voltant de Grefaxa perquè, bueno, és molt fàcil que el vector transmissor pot ser una mosca, un mosquit o el que sigui, i que és fàcil que es pugui transportar en una altra granja.
El problema és que, segons el govern, la vacunació preventiva no està permesa per la normativa europea. No obstant això, el sector insisteix que s'explorin totes les escletxes davant d'una situació excepcional.
Però la situació continua complicant-se. S'han detectat els tres primers casos d'aquesta dermatosi nodular a la Catalunya Nord. Des del 4 d'octubre ja hi havia mesures de restricció en els desplaçaments dels ramats i una campanya de vacunació. Arran d'aquesta confirmació de la presència de la malaltia, es reforcen ara els controls també a la Catalunya Nord, però no canvia la situació. Corresponsal Laura Bertran.
Feia més de 10 dies que els ramaders nord-catalans temien aquesta notícia. Fins ara, la dermatosi nodular contagiosa era present a l'estat francès, als Alps, i d'ençà del 4 d'octubre a l'Empordà. Ahir al vespre es van confirmar els tres primers positius en animals que pasturaven al municipi de Vallmanya, al Conflent. Aquest ramat serà sacrificat i es reforçaran els controls del bestiar més proper. Per la majoria dels ramaders, però, la situació no canvia gaire. Des de la detecció de la malaltia en granges empordaneses, les autoritats franceses havien pres les mesures de prohibició de desplaçament i l'inici de la campanya de vacunació, que fins ara ha arribat a un terç dels ramats. Els pagesos han d'esperar 28 dies a partir de la vacunació dels seus ramats per poder desplaçar-los. A nivell del calendari hi ha una preocupació. Habitualment és durant la primera meitat del mes d'octubre que les vaques haurien de baixar de les pastures abans que baixin massa les temperatures.
El Departament de Salut ha obert aquest any la vacunació contra la grip i contra la Covid-19 sense cita prèvia per facilitar que tothom es vacuni. A partir d'aquesta setmana ja ho poden fer les persones més grans de 60 anys i les que tenen malalties de risc. En total s'han comprat més d'un milió i mig de dosis per més de 12 milions d'euros. Departament de Salut, Purificació Barcelona.
Salut vol facilitar al màxim la vacunació de la grip i la Covid-19 per arribar a l'objectiu del 75% dels més grans de 80 anys i el personal sanitari vacunats i el 60% dels infants. Per això, els centres d'atenció primària també vacunaran sense cita entre 2:15 del matí i 1:15 i entre 4:15 i 8:15 de la tarda, i aquells que obrin els dissabtes també al matí entre 9:15 i 1:15. L'objectiu l'explica el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
Fer la vacuna més accessible, però evidentment no només això és el que ens farà augmentar aquestes cobertures, que és l'objectiu final per la salut individual i per la salut de la població general. Menys infeccions, menys complicacions, menys hospitalitzacions, sistema sanitari també menys tensionat.
Avui s'inicia la campanya de comunicació per conscienciar sobre la importància de la vacunació, que porta per lema vacunar-se contra la grip i la Covid és estimar-se. De moment ja s'han administrat més de 352.000 vacunes de la grip i més de 238.000 de la Covid. Aquestes últimes de Pfizer, tot i que Salut no descarta incorporar més endavant també dosis de la nova vacuna catalana d'Hipra.
Més coses, passa un minut de 2:15. En plena emergència d'habitatge, la Diputació de Barcelona té una quarantena de pisos buits des de fa més de 10 anys. La mateixa administració ha reconegut que està incomplint la llei, que no permet a una administració tenir-los buits més de 2 anys, però argumenta que els falten diners per rehabilitar-los, Sara Riera.
Hi ha tot un bloc al carrer València de Barcelona i un altre sencer a l'Avinguda Diagonal que l'administració està esperant que quedin completament buits per rehabilitar-los de cop. A la pregunta per què no ho han anat fent de mica en mica per anar-los cedint i que s'adjudiquin ja la gent que els necessita, Marta Moreta, coordinadora de Patrimoni, respon.
S'ha incomplert la llei perquè no tens el finançament per poder-ho fer. Si nosaltres ho cedim a l'Ajuntament de Barcelona o qualsevol altre ajuntament, et dirà que aquell edifici no el vol perquè no té la capacitat econòmica per poder-lo fer. Per tant, és un peix que es mossega la cua. Nosaltres estem rehabilitant tots els pisos. És un 16% del parc d'habitatge que tenim.
Defensen que aquest 16% dels 227 pisos que tenen no és tant, però també reconeixen que en el context actual d'emergència no hi hauria d'haver ni un sol pis buit que sigui propietat d'una administració. De fet, comprenen que la gent posi el crit al cel quan són fons d'inversió els que tenen habitatge buit.
I una cosa més abans de la publicitat. La paeria de Lleida mou fitxa per desencallar un conflicte que fa més d'una dècada que dura a la ciutat, la construcció d'una mesquita. Ha pactat amb la comunitat musulmana de Lleida cedir-los un terreny durant mig segle per 1.000 euros l'any. Ara, però, l'acord ha de passar pel ple on el PSC està en minoria. Noelia Casellas, Lleida, el concurs inicial va quedar desert.
Hola, sí, perquè l'associació islàmica rebutjava el cànon de 61.000 euros anuals que fixava l'Ajuntament. Ara la paeria acceptaria la petició de la comunitat musulmana amb les condicions que detalla el regidor de Drets Civils de la paeria, Roberto Pino.
Una concessió de 50 anys amb un cànon únic de 50.000 euros i, a més, la comunitat ha d'assumir les despeses d'urbanització, que estan valorades en uns 300.000 euros, més les despeses pròpies de la construcció del temple.
L'acord, però, s'ha de ratificar el ple i, per tant, al PSC li caldrà el suport d'algun altre grup. Junts i el PP ja han confirmat aquesta emissora que no hi donaran suport. Xavier Palau és el portaveu dels populars.
No estem per la construcció de mesquites a la nostra ciutat.
La comunitat islàmica més nombrosa de Lleida no té mesquita des del 2011, quan la van clausurar per excés d'aforament. Fins fa 2 anys van pregar en un pavelló de la fira que van haver de deixar perquè s'hi havien de fer obres de reforma. Des d'aleshores resen habitualment en un cobert del recinte firal, però han arribat a fer pregàries a la canalització del riu.
Passant gairebé 4 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Benvinguts a una altra manera d'omplir el cistell de la compra.
Benvinguts a nous espais de carnisseria, peixateria, fruiteria, xarcuteria...
Amb un nou racó del pernil, formatges internacionals i pastisseria pròpia.
A banda de sushi spot, amb vinagrats La Real i ben aviat Cinco Jotas, Ferrarini i Ahumados Domínguez.
Benvinguts a la màxima qualitat en producte fresc.
Nou supermercat al Cort Inglés, plaça de Catalunya. Benvinguts.
Escoltes la ràdio al taxi? Vols guanyar més diners? Doncs apuja el volum perquè aquest anunci t'interessa. Registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 d'octubre. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber. Puja. S'hi apliquen condicions.
Ocasió Plus.
Te compra tu cotxe.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Catalunya migdia.
El matí de Catalunya Ràdio. Allà on hi ha la notícia.
Ara us saludem des de Tel Aviv, des d'Israel. Està previst que s'alliberin 20 hostatges al llarg de les properes hores. Som ara mateix a la plaça dels hostatges per viure i explicar-ho en directe.
He sido muy afortunado de encontrar a mi casa aún en pie, a pesar de que todo el barrio mío está completamente arrasado.
Tot el que passa... Passa al matí de Catalunya Ràdio.
Us saludem en directe des de Godall. És un dels municipis que més han notat els efectes del temporal.
Nosaltres aquí va ser espectacular, perquè aquí baixava l'aigua i ens va rebentar el garatge este d'aquí.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Perquè el periodisme, si aspira a ser alguna cosa més que una simple caixa de ressonància, s'ha de moure.
Catalunya migdia.
Passant 5 minuts de dos quarts. Polèmica per l'exportació d'un fragment del retaule gòtic de Cubells a la Noguera. L'obra, pintada pel mestre Pere Serra a finals del segle XIV, ha sortit del país amb l'autorització del Departament de Cultura, tot i l'oposició d'un organisme tècnic del govern, i ara està en venda en una galeria de Londres, Montse Mas.
Cultura justifica la decisió pel mal estat de conservació de la peça, però per l'exconservador del gòtic del Manac i estudiós del retaule, Francesc Ruiz Quesada, no és raó suficient per deixar-la sortir.
No, de cap manera. La Generalitat hagués hagut de tenir el criteri dels tècnics. Dels tècnics i de la Junta, que per això està amb l'any en què estem, que pugui sortir una obra amb qualsevol excusa, no és gaire admissible.
El cas ha reobert el debat entre la protecció del patrimoni i la llibertat del mercat de l'art, una qüestió que l'antiquari i galerista Artur Ramon proposa abordar a fons amb una nova llei del patrimoni.
Si en un món globalitzat no et permeten vendre segons quines peces, que entenc que no han de ser les importantíssimes del patrimoni català, però peces que estan ben representades als nostres museus, és un problema gravíssim que el que acabarà aconseguint és que desapareixi l'antiquariat.
Mentrestant, el poble de Cubells, a la Noguera, assisteix a una nova dispersió del seu retaule, com lamenta l'alcalde Sebastià Buixadera.
Primer, sorpresa i tristesa i després indignació. Permetre que surti un retaule així, una peça així única del país, pues crec que és una decisió desacertada total. No descartem de fer alguna queixa a la Generalitat.
La pintura que mostra el miracle de la curació d'Enees per part de Sant Pere està en venda a la Galeria Sant Foc de Londres per 103.000 euros.
I ara anem al cinema perquè Dràcula torna a Sitges per partida doble. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges presenta dues noves versions del clàssic personatge de Bram Stoker. Una més canònica, dirigida pel francès Luc Besson, i una altra de més sorprenent a mans del romanès Radu Jude. Enviat especial a Sitges, Marc Garriga.
Es diu que Dràcula és el personatge més adaptat de la història del cinema. Doncs ja en tenim dues tasses més. La de Luc Besson és estèticament incontestable, cuidada i fidel al llibre, amb un Caleb Landry Jones magnífic i banda sonora de Danny Elfman. La visió de Besson, director de Nikita o El cinquè element, és absolutament romàntica, com explicava a Tres Catinfo.
M'agraden les pel·lícules de terror ni m'interessa Dràcula, especialment. El que m'interessava era explicar una història d'amor d'un romanticisme absolut, d'un home que espera 400 anys per dir-li adeu a la seva estimada. Que per explicar això he fet servir Dràcula, d'acord, però és aquesta història la que m'agradava. De fet, s'assembla més a La Bella i la Bèstia que a Dràcula.
Beauty and the Beast que Dràcula, en fet.
Pel que fa a la versió de Radu Jude, guanyador de l'Os d'Or a Berlín fa 4 anys, és una reinterpretació caòtica, irreverent, absurda i excessiva. Intenta ser una sàtira social sobre l'abús de la imatge de Dràcula per part d'Occident, però es queda en un simple exercici barroer.
I una cosa més abans dels esports. El flamant Premi Nobel de Literatura, Laszlo Krasznahorkai, i el mestre de la historieta Art Spiegelman són dos dels caps de cartell de Cosmopolis, que arrenca dimecres que ve al CCCB. El Festival de Literatura aquest any ret homenatge al còmic d'autor i s'endinsa en la literatura gallega i de Corea del Sud. Barcelona, Montse Camps.
El festival s'inaugura dimecres amb un esdeveniment històric perquè reuneix quatre figures fonamentals que han revolucionat el llenguatge del còmic les últimes dècades. Art Spiegelman, autor de Maus, la monumental obra sobre l'Holocaust i la memòria familiar, Chris Ware, un dels grans referents del còmic actual, François Molly, editora d'art de The New Yorker, i Charles Barnes, autor de culte i mestre del còmic de terror. L'altra gran pota del festival serà descobrir l'emergència creativa de la literatura coreana, que ha seduït lectors d'arreu del món i porta cinc dones, totes en premi, com ara Tunko Eun, representant de la nova novel·la distòpica coreana. I també s'explorarà la literatura gallega, per exemple, amb Berta Dávila, una de les veus més destacades de les lletres gallegues actuals. Seran 100 participants durant 5 dies de debat públic i reivindicació de la paraula, que és més necessari que mai, segons la directora del CCCB, Judit Carrera.
Pren un sentit de renovada urgència donat al context de guerra, de degradació del debat públic i de proliferació de la mentida i de l'odi.
La casualitat i el bon ull de l'organització han fet que el Premi Nobel de Literatura participi a Cosmòpolis divendres de la setmana que ve en una xerrada amb Miquel de Palol.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb una altra golejada del Barça a la Champions.
0-4 a la Roma i les blaugranes líders de la lligueta. Golejada del Barça a la Champions, les blaugranes encapçalen la classificació de la lligueta inicial europea. Això sí, ahir el 0-4 a la Roma va costar segurament una mica més del que pot semblar pel resultat, perquè les italianes van centrar-se sobretot a defensar la seva porteria, Ruth Vila.
És el que deia el nou sistema de competició de la Champions, que en cas d'empats a la classificació final de la lligueta, el balanç de gols és clau. I la Roma va decidir ahir que posades a perdre no seria per una golejada tan contundent com la que va rebre el Bayern al Johan Cruyff. El Barça va obrir molt aviat el marcador amb gol de Brooks, que ha marcat en 3 partits consecutius, i el segon es va fer de pregar. Kika va marcar passat un quart d'hora de la segona part, Alexia va fallar un penal i en va marcar un altre, i Graham va tancar el marcador amb el quart. Alexia, en declaracions a Catalunya Ràdio, celebrava la victòria. A la capitana no li van tremolar les cames per xutar un nou penal uns minuts després d'enviar el primer als núvols.
Bueno, el previ al final s'ha anat a dalt. La idea era llançar-lo pel mig, s'ha anat cap a dalt i bueno, a la següent ocasió al final anàvem guanyant, però hi ha com una llista que fa el cos tècnic de qui llença els penals i crec que la següent era Patri, li he preguntat, m'ha dit que no, que el xutés jo. I bueno, la m'ha pinat per la pilota i me l'ha donat i ja està. Quan li he proposat a la Patri m'ha dit que no, que llencés jo, llavors ja he dit, bueno, doncs concentra't i cap a dins i que toqui la xarxa, això és el que he pensat.
I va tocar la xarxa. Avui més partits interessants de la Champions, com l'Atlètic de Madrid-Manchester United o el PSG-Madrid.
De la Champions a la Lliga masculina, dissabte Barça-Girona amb un nom per sobre dels altres a la prèvia.
Un partit molt especial, un club que li guardaré sempre un gran record, no?, pel gran any que vam tenir allà.
Aquest que sentim és Eric García, que té el partit marcat a l'agenda des de fa dies. Marcos García.
Doncs sí, especial. Eric admet a TV3, Televisió de Catalunya, que viurà un partit molt especial pel seu pas del Girona, que el guarda amb un gran record, però adverteix que el Barça necessita els punts, i és que l'equip de Flick va arribar a l'aturada de seleccions amb la desfeta 4-1 a Sevilla en el record. Eric està convençut de la reacció de l'equip a partir d'aquest cap de setmana.
Quan perds els partits sempre sortiran qüestions sobre el per què es perd. Òbviament es qüestionarà que és un estil arriscat, però també en contrapartida, no? Tots els partits que hem guanyat, doncs, també en part ha sigut gràcies a això. L'equip està bé, que òbviament sabem que hem de millorar certes coses i ho estem fent, i llavors una vegada així els resultats arribaran.
Declaracions a Televisió de Catalunya. Eric diu que sempre es veu de titular, celebra la confiança que té en ell Hansi Flick i diu que confia a renovar per seguir el club.
I parlant encara amb l'actualitat blaugrana, a les portes de l'assemblea de diumenge hi va passar pel tot cost el director general del club.
Manel del Río insisteix que el Barça no vol vendre BLM, l'empresa que té el club per explotar llicències i també marxandatge. Encara sobre BLM, del Río diu que els socis són qui han de tenir clares les necessitats per poder incorporar punts a l'ordre del dia i que això, en principi, no ho ha posat sobre la taula la Junta. Del Río fa aquesta previsió d'ingressos amb el retorn a l'Spotify Camp Nou.
Una primera i segona anella que volem, no? Que és el que pagui doncs, a aquest servei del deute, i evidentment podríem dir, hi ha gent més optimista o menys, jo, a mi em sorprendria que baixés dels 320-330 milions d'euros quan estigui operatiu.
Sobre el model de gestió de Joan Laporta, diu Manel del Río que el Barça no és un club familiar, que té els seus òrgans de control previstos, per molt això sí que admet que el president vol estar al cas de totes les decisions importants que es prenen.
I aquest matí l'exdirectiu del Barça, Xavi Vila, Joan, ha enviat un burofax al club. Què demana?
Garanties legals, diu, i de transparència, i que respecti el dret de participació dels socis en l'Assemblea General Ordinària, que diumenge celebraran de forma telemàtica. Vila Joan ha fet dues coses, ha enviat d'un burofax al club i ha fet un comunicat públic.
I tornant a la part esportiva, dissabte, ja ho hem dit, Barça-Girona. Pel que fa a la part gironina, el tècnic Mitchell recupera efectius a Eduard Solà sense cap imprevist destacat.
Sí, Asprilla va ser l'última a jugar la matinada de dimecres i ja és a Girona. Benat i Witzel, recordem que ja es va incorporar ahir. Joel Roca dimarts i demà ho farà el porter Livakovic, que ha allargat la seva estada a Croàcia perquè ha estat pare. En principi, sense que cap hagi pres mal i tampoc hagin tornat gaire carregats de minuts. El problema, Mitchell el tenia a Girona en diversos jugadors tocats. Unahi Sikankov, per exemple, no va marxar amb les seves respectives seleccions i veurem si s'acaben recuperant per jugar dissabte contra el Barça. Sembla que Lemar, Sikankov i Abel sí que haurien d'estar a punt per jugar almenys alguns minuts, però segur que estan descartats Ivan Martín Francés i David López, i veurem què passa amb Solís i Unahi. El Girona jugarà dissabte a Montjuïc davant el Barça, on dels dos caps que hi ha jugat n'ha guanyat un i n'ha perdut l'altre.
El Barça i el Girona, que jugaran dissabte, però aquesta jornada, aquesta novena jornada de Lliga, l'obrirà l'Espanyol, que és vuitè, i juga demà mateix amb l'Oviedo. Sergi Andreu.
Sí, aquesta tarda l'equip fa l'últim entrenament. Abans en direm Manolo González a les 4 de la tarda, i demà l'expedició blanquiblava, demà al matí, viatjarà cap a Oviedo, amb l'objectiu de retrobar-se amb la victòria després de 4 jornades sense guanyar. Serà el primer partit sense Puado, lesionat.
I estem en un context que som molt a prop del que se celebri el 125è aniversari del club, i per això a poc a poc es van fent diferents iniciatives.
Sí, per exemple, ja és a la venda el cupó commemoratiu de l'11 fet en col·laboració amb el Club Perico a propòsit de l'efemèride. El número del cupó correspon al sorteig del dimarts 28 d'octubre, que és el dia de l'aniversari. Enric Botí és el delegat territorial de l'11 a Catalunya.
Nosaltres hem imprès i distribuïm 5 milions de butlletes, es distribueixen per tot l'estat. A més, hem fet un pòster als punts de venda, si em permets, amb una frase molt maca que diu: a la solidaritat marca un gol i celebra el 125è aniversari de l'Espanyol. Bueno, és una forma també als col·leccionistes, als pericos o a la gent que vulgui engrescar-se amb el món de l'esport, que pugui comprar el cupó, celebrar l'aniversari i també ajudar-nos a nosaltres a aquesta causa social.
Per cert, que aquest dissabte els dècims de la loteria, que no és la de l'11, diguéssim, també estan dedicats a l'Espanyol.
Doncs passen 2 minuts, de 3:45, farem una pausa i després...
És una experiència nova, anar a jugar a Dubai, d'un viatge llarg...
Nous reptes, noves experiències i noves destinacions a l'Eurolliga.
Catalunya migdia.
Cristina Iglesias Passatges és la nova exposició organitzada per la Fundació Catalunya La Pedrera. Més de 30 obres d'una de les creadores més rellevants del panorama artístic actual. Endinsa't en les seves escultures de gran format i passeja't pels seus entorns immersius que dialoguen amb l'arquitectura de Gaudí. A La Pedrera pots gaudir-ne fins al 25 de gener.
Entra a ub.edu/575aniversari i descobreix totes les activitats que hem preparat. Universitat de Barcelona, una història de futur.
Liderà és apostar per la innovació, amb mesures com el Programa d'Innovació Digital Avançada, que ofereix assessorament a les empreses per impulsar la transformació digital i l'adopció de noves tecnologies. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't d'aquesta mesura i d'altres a gent.cat/Catalunya lidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Si a l'estiu casa teva és una sauna... i sent soroll i no descanses.
Rehabilita casa teva. Entra a rehabilita.cat i informa-te'n.
Rehabilita. Comença a viure millor.
Marta Torné, arribes tard.
Enric Cambrai, és que està poble nou col·lapsat? Ningú es vol perdre Super Sapiens, l'única experiència teatral immersiva interactiva amb espai gastronòmic, llibreria i molt més.
Què t'ofegues, Marta?
Dirigida per Sergi Valbel. Compra les teves entrades a supersapiens.cat.
Si canvies, si canvies, si canvies, canvies de mòbil, la tele, la cafetera, la nevera i PC també.
Aprofita els últims dies del renove de MediaMarkt. Canvia tu també la tecnologia, actualitza't i fes un renove. MediaMarkt.
El 29 d'octubre, 20 minuts, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
Ken Follett, Martina Klein i Xavier Sala i Martín a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Neix Saluvent, un nou servei d'atenció sanitària a domicili. Amb Saluvent, cuida la teva salut sense moure't de casa. Fisioteràpia, podologia, psicologia... Comptem amb els millors professionals qualificats, sense llistes d'espera. Saluvent s'adapta al teu ritme, amb l'experiència i confiança de Domusvi. Més informació a saluvent.es.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Avui el Barça disputa un nou partit de la cinquena jornada de l'Eurolliga i ho fa a la pista d'un dels clubs que s'acaba d'afegir a la competició, que és el Dubai. Ernest Macià, no sé si ens acabem d'acostumar a això d'Eurolliga i Dubai.
Sí, sí, aquí t'acabes acostumant al que sigui. Mira, parlant d'acostumar, jo ja m'he acostumat a jugar en pavellons buits perquè doncs, hi ha conflictes diplomàtics. Però el d'avui, doncs, com bé dius, és un projecte fet a cop de talonari que jugarà a Eurolliga gràcies al cop de talonari i que, a més, com a anècdota, t'explicaré que va fitxar el cap de premsa del Barça femení, el David Jové, com a cap de premsa del Dubai Basket. És a dir, que va venir a pescar a Camp Barça. Però el partit d'avui és un partit que el Barça ha d'aprofitar perquè el Dubai té dues lesions a la part del joc exterior, els escortes, un d'ells Janan Musa, i és una bona oportunitat per seguir sent co-líder. El Barça ha guanyat 3 partits als últims 4. Billy Hernán Gómez.
Sí, va a ser un partido difícil, sobre todo saber que tenemos que recuperar lo mejor posible, descansar nuestros cuerpos, nuestras mentes para poder afrontar ese partido en Dubái, ¿no? El viaje es muy largo, pero ellos también han jugado fuera, también tienen que viajar, así que bueno, vamos a darlo todo, ¿no? Es un partido de 40 minutos, somos muchísimos jugadores que podemos dar un paso adelante y estamos todos preparados.
Bé, i en aquest context, en aquesta amalgama de partits estranys i no europeus, ahir el Manresa va rebre el Hapoel de Jerusalem a porta tancada. Després de totes les manifestacions i cordons policials, el partit es va jugar a porta tancada i en un gran últim quart el Baxi va remuntar i va guanyar davant d'aquest Hapoel, que és un dels favorits a optar a l'Eurocup.
I ahir també victòria de prestigi a l'Eurolliga de l'Uni Girona a la pista del Praga, que és el vigent campió de la competició. Van guanyar per 60-75 a la segona jornada. Per cert, que Jordi Villacampa, Lucila Pascual, Rudi Fernández i Svetislav Pesic han entrat al Hall of Fame espanyol en un acte que es fa a la Seu Vella de Lleida, en presència del president de l'ACB, Antonio Martín, i del director general de l'ACB, José Miguel Calleja. El circuit de Phillip Island ha rebut MotoGP amb boira, pluja i vent, segurament arriba el fred. Tot això que s'estalvia Marc Márquez, que es recupera a casa d'una lesió, però que estarà molt pendent del que faci el seu germà Àlex Márquez, que s'hi juga al subcampionat de Miaguilar.
Àlex Márquez diu que Austràlia i Malàisia són dos circuits favorables i, per tant, voldria rematar el subcampionat en les pròximes dues setmanes. Ho ha dit a DAZN.
Y ahora, en teoría, este circuito bien, Malasia muy bien, y aquí es donde hay que intentar estas dos semanas estar muy concentrado para... Si no cerrarlo, pues tenerlo muy encarado.
Els números no són fàcils d'assolir. El cerverí hauria de sumar 23 punts més que Peco Bagnaia per assegurar-se aquest subcampionat sempre que en sumi 3 més que Marco Bezzecchi. Els 23 de més a Bagnaia veurem si són possibles en funció del rendiment de l'italià molt irregular. I en el cas de Bezzecchi, avui l'italià ha escoltat i ha acceptat la sanció per haver tirat Marc Márquez a Indonèsia. Una doble penalització de volta llarga per la cursa d'aquest diumenge que en condicions normals t'ha de fer perdre uns 6 segons. Això ho hauria de poder aprofitar Àlex Márquez. Cursa llarga. Per cert, diumenge, que us oferirem a Catalunya Ràdio a partir de 4:45 del matí, a l'antena. La cursa de dissabte sí que en el format habitual online a partir de les 6 del matí.
Encara amb motor, avui mateix s'està disputant la quarta etapa del Rally del Marroc amb un recorregut circular al voltant de la ciutat oasi del Sàhara, Erfurt, Mariona Serra.
Una etapa de 285 quilòmetres cronometrats que pot apropar el pilot català Edgar Canet al títol de la Copa del Món del Rally 2 Moto, després de guanyar ahir la tercera etapa. No va ser gens fàcil perquè va sortir des de la 12a posició i va tenir uns petits entrebancs que van posar més èpica a la remuntada. En la categoria principal de cotxes lidera Sebastián Loeb, seguit pel català Armand Monleón, copilot del brasiler Lucas Morales, que estan a 3 minuts i mig. I en Challenge, Pau Navarro i Jean Rosa arriben líders per només 1 minut i 13 segons i mantenen així la lluita oberta pel títol.
I ara us parlem d'una retirada que ha deixat el món de la natació una mica sorprès. Marta García.
És la de l'australiana Ariane Titmus, amb només 25 anys. Titmus suma en total 7 rècords del món i més de 20 medalles en competicions internacionals, en què destaquen les 8 olímpiques, sobretot 4 ors fent doblet en Tòquio en els 200 i els 400 lliures. Este títol el va revalidar 4 anys després en París, en una final que ha passat a la història pel pes de les protagonistes que la van acompanyar en el podi, Summer McIntosh i Katie Ledecky. Ara, anunciada la retirada, Titmus reconeix que li hauria agradat haver viscut eixa final de manera més intensa. Després de París, se va agarrar un any sabàtic amb la intenció de tornar després, però finalment ha arribat la retirada.
I am here to announce I've made the decision to retire from...
Soc aquí per anunciar-vos que he decidit retirar-me de la natació professional. Ha estat una decisió difícil, però estic contenta. He estimat sempre la natació, que ha estat la meva passió des de ben petita. Però aquest temps que he estat allunyada de la competició me n'he adonat que hi ha altres coses que ara mateix són més importants que la natació.
Potser també té pes en aquesta decisió els problemes de salut que va patir entre Tòquio i París, passant pel quiròfan per operar-se de diversos tumors en els ovaris, que van acabar sent benignes, però que, com ella mateixa reconeix, la van sacsejar amb força.
L'atleta de Valls, Marta Galimany, una de les referències de les proves de fons a Catalunya, ha començat el calendari de maratons a Chicago. Ha tornat a la competició després d'haver estat mare en una de les curses de més nivell al món, Carles Vila.
Galimany va acabar la 12a posició en una prova que va ser dura i amb un ritme molt fort. Era la primera marató que disputava l'atleta ballenca després de la seva maternitat.
Les llebres que fica l'organització són molt ràpides perquè bueno, volen que la gent doncs, faci grans marques i si no vols córrer sola doncs, has d'anar amb aquestes llebres. Vam sortir amb un grupet amb dues americanes. El que passa que ja al quilòmetre 15 aquestes americanes els hi va començar a costar i les llebres van dubtar i van haver canvis de ritme i bueno, al final la segona part de la marató va costar una miqueta al final però bueno, igualment molt contenta, vaig quedar la 12, que crec que és un magnífic resultat amb una major.
Galimany, tot i voler també competir per les mínimes que li donin accés a les diferents competicions internacionals, també s'ha plantejat disputar aquesta temporada alguna de les maratons més importants d'arreu del món.
I atenció amb el que ha aconseguit Kilian Jornet. El corredor de muntanya, habitual protagonista de reptes difícils i diferents, acaba de tancar-ne ara un altre. Estem parlant, Mariona, de la ruta States of Elevation.
Sí, Laia, un repte que ha acabat en tan sols 31 dies. No es tracta d'una tasca senzilla, ja que inclou 72 cims de més de 4.000 metres. Malgrat el mal temps, el mal d'altura i l'exigència física, el català ha recorregut més de 5.000 quilòmetres per l'oest nord-americà, un terreny tècnic i exigent. Va encetar el projecte el 3 de setembre amb l'ascens al cim de Long's Peak de Colorado. Al llarg del recorregut ha travessat paratges de tarteres i trams de grimpades, els deserts de Califòrnia i la Serra Nevada. En l'últim tram va arribar als boscos de Washington, on va culminar la ruta un mes més tard amb l'ascens al volcà Mount Rainier. Ell mateix explica que al principi no va ser gens fàcil.
I realment al principi, la primera setmana, em vaig trobar molt malament, deia que serà impossible acabar el projecte. Però entrant en ritme em vaig anar trobant millor i aquesta última setmana ja era un ritme que deia podria continuar així de forma indefinida.
Just ara que ha acabat aquesta cita amb les muntanyes americanes, surt a la venda el seu llibre, Alps més enllà dels límits, on recorda la seva anterior aventura pels Alps europeus.
temps encara, Marta, per repassar altres informacions del dia en format més breu.
Doncs mira, en waterpolo, Natació Barcelona i el Natació Terrassa comencen avui la participació en l'Eurocup, que és la segona competició masculina continental. En esta primera jornada, els egarencs visiten la piscina del Juk Dubrovnik croat a partir de les 7 i una hora més tard, a les 8, els senevistes jugaran en la piscina del Palanuoto Trieste italià. En la competició femenina, però ja serà el cap de setmana, quan l'Atlètic Barceloneta debutarà en casa contra Mladost Croat en el primer partit del grup A. I per cert que ahir, en la Champions, victòria de l'Atlètic Barceloneta en el duel català de la jornada, després de guanyar en la piscina del Sabadell per 12-7.
Sí. En tenis taula?
Doncs mira, la selecció espanyola disputa avui els vuitens de final de l'Europeu amb les catalanes Maria Xiao i Sofia Xuanzang. S'enfronten a Suècia i passe lo que passe avui a partir de les 4, que és quan començarà el partit, el combinat espanyol s'ha garantit la presència en el Mundial per equips del 2026 en Londres. L'equip masculí, per cert, ha quedat eliminat en els vuitens de final davant Portugal per 2-3, però també està classificat per al Mundial.
I un apunt d'handbol, Marta.
Tres jugadores catalanes estan en la llista de 18 d'Espanya per disputar el primer partit classificatori per a l'Europeu 2025. Són Cava Gassama, Esther Somaza i Raquel Moré. Avui juguen contra Grècia en el Port de Sagunt a partir de 8:45. El segon partit serà diumenge a les 5 contra Israel, però en Bratislava. En la llista, per cert, també hi ha la jugadora del Balomano Granollers, Belén Rodríguez.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva a les 7 més esports del Tot Costi. Recordeu, avui a l'antena digital podeu seguir el partit d'Eurolliga entre el Dubai i el Barça. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.